Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Espanyol aixecarà en 15 dies l'estat d'alarma que es va decretar el març de 2020 per poder frenar l'expansió del coronavirus. Una situació jurídica que ha suposat 4.500 denúncies a Sabadell entre el juliol passat i el març d'aquest any, la majoria per incomplir el toc de queda o no dur la mascareta posada. L'intendent major de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada, ha assenyalat que els joves han estat un dels col·lectius més denunciats per saltar-se les restriccions. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Hem tingut més incompliments, sobretot amb un segment jove, no per res, sinó perquè tenen una certa tendència per la seguretat que li provoca el tema de l'excessió de costums, i en la mesura que se van fent més gran, que és on té més mal a fer la Covid, solen ser molt més restrictius en aquest sentit, tant en el tema de la sortida a l'espai públic, el que és l'espai de relacions, i lògicament les mesures d'autoprotecció.
L'intendent de la Policia Municipal ha facilitat les dades del dia en què s'ha aixecat el confinament comarcal i, per tant, hi ha lliure circulació per Catalunya. En parlarem durant el Notícies Migdia, així com de l'evolució del virus a Sabadell. Abans d'ampliar-vos aquests temes, us n'avancem d'altres.
Titulars.
Nova injecció econòmica per al Portal Sud. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia.
La Diputació de Barcelona ha fet efectiva una subvenció d'1 milió d'euros dels dos que invertiran el projecte per remodelar l'accés a la ciutat per l'aeroport de Sabadell.
S'espera que les obres puguin començar durant el segon semestre d'aquest any. Entre les actuacions més importants hi ha la construcció d'una rotonda, tal com ha apuntat la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
La rotonda estaria sota la part de l'escorxador, és a dir, a la banda on està ara mateix l'escorxador, i el que farà aquesta rotonda és que diversificarà el tràfic per entrar al Portal Sud, o sigui, per entrar al sud, i llavors la carretera ara mateix de l'aeroport ens quedarà molt més pacificada perquè els cotxes no entraran per aquí.
Tot el projecte costarà més de 5 milions d'euros i és previst que estigui enllestit el 2023.
Hi haurà activitats per celebrar l'Aplec de la Salut.
A diferència de l'any passat, quan no es va fer cap acte a conseqüència de la pandèmia, enguany hi hauran dos centres neuràlgics, el propi santuari i el pati del casal Pere IV, amb aforament limitat. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, n'ha parlat al Cafè.
No es podrà fer de la forma habitual. Ja, per exemple, aquells talls de carrers tan excepcionals que es feien doncs no són compatibles ni viables encara amb les mesures que ha aplicat. No es podran fer tots els actes a la via pública i a l'espai públic com ens agradaria, però sí que el que hem previst de forma perimetrada, com de moment ens permet, amb molt exhibició, que és el format que a dia d'avui és el que ens podem usar. I, per tant, hi haurà molta activitat que és pràcticament la mateixa, però en aquests formats que són post-Covid, diguéssim.
Coincidint amb l'aplec, es farà la inauguració de les pintures del santuari que s'acaben de restaurar, mentre que al pati del casal hi haurà exhibicions de les colles de cultura popular sabadellenca.
El Centre d'Esport Sabadell s'enfronta al Mallorca aquesta nit amb un desavantatge de 5 punts respecte de la permanència.
En cas de victòria, però, els d'Antonio Hidalgo saben que es quedaran a només 2 punts. Repassem la prèvia a fons d'aquest últim partit de la jornada a partir de les 2 del programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps amb una setmana que sembla que serà força plujosa. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ha trencat la setmana amb un cel tapat en el conjunt del país. Si bé hi ha algunes clarenes transitòries i encara n'hi haurà al llarg de la jornada a la meitat est del territori, però en conjunt la nuvolositat és força, força abundant, especialment a la meitat oest. I a més amb precipitació, no només durant aquest matí, sinó que aquesta propera tarda també s'espera precipitació feble, localment moderada, a qualsevol punt del país, tot que serà més continuada i extensa a la meitat oest i resta del Pirineu i Prepirineu. En conjunt, puntualment, és possible que vagi acompanyada de tempesta durant aquesta propera tarda i, a més, el que sí que anirà acompanyada és de fang degut a la pols en suspensió que encara avui tenim a bona part del territori. I, d'altra banda, la temperatura, doncs, la màxima serà lleugerament més baixa en el conjunt del territori i, de cara a demà, també s'espera un altre cop una jornada amb molta nuvolositat, especialment a la meitat nord del territori. Serà una miqueta més trencada al llarg de la jornada amb alguna clarena transitòria a punts del Ter Sud I d'altra banda, doncs espera precipitació, sobretot també a la meitat nord fins a migdia, mentre que és possible altres punts del sector. I, per altra banda, durant la tarda s'espera que creixin nuvolades amb ruixats i xàfecs dispersos a punts de muntanya, especialment, tot i que afectaran també a zones properes. De moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix a la P7 a Sant Cugat del Vallès hi ha un carril tallat en direcció a Girona a conseqüència d'un vehicle avariat i això provoca mig quilòmetre de cues en aquest punt. Per la resta, circulació fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana. I quina és la situació del transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La policia municipal ha posat 4.500 denúncies per incompliments relacionats amb l'estat d'alarma. Són 500 denúncies cada mes de mitjana entre el juliol de l'any passat i el març de 2021. De totes maneres, l'intendent de la policia local, Joan Antoni Quesada, assegura que cada vegada la ciutadania respecta més les restriccions de la pandèmia i que els agents aixequen menys actes. També apunta que la gran majoria de la població segueix la normativa i que els infractors són un grup residual. Per tipologia, saltar-se el toc de queda o no portar la mascareta són els incompliments més nombrosos de l'estat d'alarma.
Sí, una de cada tres denúncies que ha posat la policia municipal és per saltar-se el confinament nocturn, mentre que una de cada quatre és per no portar la mascareta posada. Des del cos policial local adverteixen que el període d'advertiment ja s'ha acabat i que si ara veuen algú que no porta protecció, directament se'l sanciona. Joan Antoni Quesada és l'intendent major.
Nosaltres hem donat per tancar tot el període aquell d'advertiments perquè crec que n'hi ha suficient informació al respecte de la mascareta individual de protecció per ells i per la resta de persones. Això passaria com un conductor que se passés un semàfor en vermell. No necessites explicar-li res, ell té suficient informació que aquest semàfor no se lo pot passar en aquesta fase. A partir d'aquí el que fem és immediatament pues, aixecar-li un acte a la persona i denunciar-lo, lògicament, per aquest incompliment.
Tot i que també va millor, el tercer incompliment més comú és beure al carrer. L'intendent ha explicat que era una pràctica que ja estava prohibida per l'ordenança de civisme, però que ara és més greu. El motiu és que beure de forma col·lectiva al carrer atempta contra la salut pública, ja que facilita la transmissió del virus.
Abans tenia, i de fet tenim, una ordenança que ens regulava temes de convivència, el tema de les begudes, del qual fonamentalment fora dels espais habilitats a l'efecte, i en aquestes d'aquí pues, anàvem d'alguna manera posant algunes denúncies, unes quantes també, però no té res a veure amb el volum que n'hem posat perquè aquí hi havia un problema de salut pública.
Un altre dels punts calents són les terrasses dels locals de restauració. La policia municipal ha fet prop d'un miler d'inspeccions a bars i restaurants, sobretot al principi de les restriccions, per informar de quina era la nova normativa. De totes maneres, només s'han aixecat 127 actes a aquests locals, que s'ha d'explicar que, sobretot, és per sobrepassar el nombre de persones per taula o fer ús de la terrassa del local després de les 5 de la tarda.
De que una vegada es recullen les taules i les cadires, aquestes no se'n poden fer servir. Perquè per part dels clients té l'obligació de l'amo de l'establiment de tornar-les a retirar i deixar-la de tal manera que no permeti que els seus clients i tal la puguin fer servir, perquè si no és una instal·lació de terrassa. En teoria, el que has de fer és comprar-ne el que necessites allà i portar-t'ho, perquè és per portar, no per consumir allà a l'espai immediat del bar.
L'intendent major també ha explicat que la policia municipal té la feina de denunciar i aixecar acte dels incompliments, però que és el Departament de Salut qui sanciona els ciutadans. Per aquest motiu, a escala municipal no tenen dades de quantes multes s'han cobrat de les 4.500 denúncies posades pel cos local.
I la mobilitat ja és lliure per tota Catalunya a partir d'avui, sense necessitat de fer-se amb la bombolla de convivència. Aquest és el primer pas del que es preveu que sigui una desescalada progressiva de les restriccions implantades el mes d'octubre passat. Tot plegat, quan s'ha assolit una estabilitat del nombre de nous casos i d'ingressats per Covid-19. Els canvis en la mobilitat, però, també van acompanyats per a de relaxacions en altres àmbits.
A partir d'avui poden obrir tots els comerços independentment dels metres quadrats. A més, també podrà aixecar la persiana la restauració dels centres comercials, tancada des de fa mesos. Sílvia Toneu, directora del centre comercial Paddock de l'Eix Macià, assegura que no serà un gran canvi per l'únic local de restauració de l'espai, però creu que és un primer pas.
Amb molta satisfacció, com no pot ser d'una altra manera, perquè finalment ens equiparen amb aquesta restauració de carrer. Arriba tard perquè, clar, ja fa molts mesos que ho demanàvem, però no podem més que estar contents. Al Paddock ara mateix només hi ha un restaurant, que és el McDonald's, que fins ara només podia fer per emportar i el delivery.
En el seu cas, podrà tornar a reobrir el menjador de la planta menjo, així com la terrassa interior, uns canvis que també acaben amb la prohibició d'obrir els locals de més de 800 metres quadrats, això sí, amb l'aforament limitat al 30%. Des de l'associació Comerç Centre, el seu president, Josep Maria Porta, preveu que la recuperació i el nivell de vendes vagin en augment amb el bon temps. De fet, ja es comencen a notar la relaxació de les mesures.
Sí, sí, es va notar, no? O sigui, el fet que es vagi normalitzant la situació, que mica en mica el comerç torni amb la velocitat lenta, però torni a la normalitat, sí, sí que s'està notant aquesta sensació de que es normalitza una mica tot plegat.
En les reunions socials també hi ha canvis. A partir d'avui ja no només estan reservades a les bombolles de convivència, tot i que sí que tenen el límit de 6 persones. Aquests canvis estaran vigents una setmana i el Departament de Salut s'ha reservat el dret de revisar-les i mirar si segueixen fent passos endavant o es mantenen les restriccions actuals.
I a tot això, les dades epidemiològiques han tornat a millorar a Sabadell després d'un lleuger repunt a finals de la setmana passada. El risc de rebrot ha retrocedit als 387 punts, mentre que la velocitat de contagi ha passat del 0,98 al 0,95. També ha millorat la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 391 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir, el Departament de Salut ha notificat 35 casos nous de Covid-19 i una defunció més. En aquest context, la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i epidemiòloga de l'Hospital Sant Pau, Teresa Puig, parla d'estabilitat, però amb expectació davant de possibles canvis.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Puig ha confirmat un canvi en el perfil dels ingressats per Covid-19 gràcies a la vacunació dels col·lectius més vulnerables, un fet que assegura aporta optimisme, tot i que la preocupació no acaba de desaparèixer del tot.
Però és evident que hem de tenir una visió cap a... És evident que s'ha estabilitzat aquesta poca dia després de Setmana Santa, aquest rebrot que es parlava. Sí que és veritat que és més suau del que estava, per tant, expectants, bé el bon temps, mirem com va evolucionant i molt atents i atents a tot el que vagi sorgint, però encara hi ha, sobretot als hospitals, una preocupació continguda.
En aquest sentit, Puig defensa que es mantinguin les mesures més bàsiques de prevenció del coronavirus mentre no s'hagi convertit en una malaltia comú.
Les mesures que coneixem molt bé, de mascareta, de rentat de mans, d'aquesta distància social, que ens han d'acompanyar sempre fins que no tinguem realment que hàgim aconseguit fer-la una malaltia residual. Per tant, això vindrà influenciat, i així ho demostren altres països que van més avançats amb el ritme de vacunació i que, de fet, estan traient mascaretes, com pot ser Israel, per posar un exemple. Això irà lligat al ritme que siguem capaços de tenir aquesta immunitat de grup. Mentrestant, jo crec que són mesures que de moment els hem de tenir.
En aquest sentit, Puig creu que es pot tenir un estiu pràcticament normal si el ritme de vacunació s'intensifica. Ara mateix, 48.378 sabadellencs han rebut la primera dosi de la vacuna i 17.481 tenen la pauta completa.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Un minut per arribar al punt de 3:15. L'Ajuntament de Sabadell rebrà una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona per la construcció del Portal Sud. Es tracta de la primera meitat del compromís que van acordar les dues institucions per tirar endavant el projecte. Aquests diners serviran per impulsar la primera fase del projecte prevista per aquest 2021.
L'any passat, abans de la pandèmia, es va calcular que les obres de la nova entrada del sud de la ciutat podrien començar a principis d'any. Ara, des de l'àrea d'urbanisme, ho traslladen al segon semestre del 2021. Aquest matí, la regió regidora Mar Molina ha explicat que aviat es licitaran les obres per construir la rotonda que ha de servir per diversificar el trànsit al sud de la ciutat.
És la que es construirà, una rotonda de 90 metres de diàmetre amb dos carrils de circulació a l'interior i quatre ramals, que és la que es projectarà ara, que sortirà la licitació ara i és la que volem començar al segon semestre d'aquest any. És la primera gran fase del Portal Sud i la que visualitzarà molt més.
Per a la regidora, l'acceptació de la subvenció per part de la Junta de Govern és una bona mostra del compromís de les dues administracions amb aquest projecte.
S'ha de dir que aquesta aportació d'un milió d'euros és la meitat de l'ajut de 2 milions d'euros que la Diputació tenia previst aportar en aquest projecte. Aquesta primera part deixa clar que es confirma la voluntat tant de l'Ajuntament com de la Diputació de fer la transformació de l'entrada sud i del Portal Sud, que jo crec que tots esperem amb candeletes.
Les actuacions tindran un cost de 5,3 milions d'euros, dels quals 2 milions seran finançats per la Diputació de Barcelona, 100.000 euros per propietaris privats i la resta per l'Ajuntament. És previst que l'entrada estigui enllestida el 2023.
I la Junta de Govern també ha acceptat avui una altra subvenció de la Generalitat per consolidar el vapor Picit.
Es va demanar una subvenció que ens ha sigut otorgada per 200.000 euros. Està derivada a les despeses, a finançar les despeses del projecte d'execució i de consolidació estructural i tancaments exteriors de les naus interiors del vapor Picit, que, com sabeu, això s'està fent des de urbanisme.
En tot, l'Ajuntament vol destinar 1,2 milions per consolidar l'estructura de l'edifici, que encara no té un ús definit. Diversos col·lectius hi volen situar el Museu del Tèxtil. I d'altra banda, avui us expliquem que Sabadell adapta l'aplec de la salut per la pandèmia. Després que l'any passat no es fes cap acte, enguany l'Ajuntament no ha volgut renunciar-hi. Ara bé, s'ha optat per un doble escenari a l'esplanada del Santuari i al Casal Pere IV per evitar grans aglomeracions de gent. Les activitats més destacades seran la inauguració de les pintures que s'acaben de restaurar i la nova il·luminació, així com les exhibicions de cultura popular. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Falta de 15 dies perquè la ciutat celebri el dia de la seva patrona, considerada la segona festa major de Sabadell. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio com serà l'aplec de la Salut 2021. La primera novetat és que totes les activitats es repartiran en dos escenaris, l'esplanada de la Salut i el pati del Casal Pere IV. Al santuari s'hi faran les tradicionals misses i la inauguració de la restauració, que anirà a càrrec del bisbe Josep Àngel Saiz Meneses, que viurà l'última Salut abans de marxar a Sevilla, on ha estat nomenat arcabisbe. També s'ha mantingut la pujada a la Salut. El Casal Pere IV, en canvi, acollirà les exhibicions de les colles de cultura popular, a excepció dels castellers de Sabadell, que no hi participaran per les restriccions que afecten la seva activitat. Carles de la Rosa.
Acte així, públic, en què pugui haver exhibició, serà el primer, pràcticament, des que va començar tot això. Ara, afortunadament, doncs, amb l'exposició al Casal Pere IV, és una altra manera també que han tingut de poder tornar-la a col·locar com a protagonista de cultura popular, perquè està clar, si no portava ja més d'un any i pico, totalment adormida.
Des de dissabte, però, hi haurà activitats repartides en diferents punts de la ciutat, com ara visites guiades a la Torre de l'Aigua i l'Ermita de Sant Isclap, concerts de la banda de música i de la cobla juvenívola i el 18è concurs de colles sardanistes al pati de l'Escola Nostra Llar. El regidor de Cultura ha celebrat que aquest any, i malgrat les limitacions, s'hagi pogut rescatar el gruix del programa d'activitats.
Comparació, per exemple, amb el de l'any passat, que no vam haver de suspendre totes les activitats, és una Salut molt més potent, té bastantes activitats. Estan situades entre dissabte, diumenge i dilluns. Tenim un esdeveniment que es transversal a tots, que és el Cercavila Jan Dia i Nit, que és l'exposició de cultura popular que es va inaugurar també aquest 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, que durarà fins al 16 de maig i que està situada al Casal Pere IV.
De la mateixa manera, de la Rosa ha detallat que no es tancarà l'eix central ni diumenge ni dilluns, tal com s'havia fet en les últimes edicions de l'Aplec per evitar que la gent s'hi concentri.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Un grup d'alumnes de l'Institut Castellarnau ha participat en el projecte 24 Hores d'Innovació. Es tracta d'un concurs en què diferents empreses plantegen reptes als grups participants perquè hi ofereixin solucions presentant algun prototip. La professora Anna Rosa Manques, del mateix institut, ha estat l'encarregada del grup guanyador. Així explica el desafiament que se'ls va encomanar des de l'Hospital Vall d'Hebron.
En el nostre institut, per exemple, es va plantejar el que és a Vall d'Hebron, van plantejar el repte, que és el que s'ha sigut guanyador, en el qual es demanava una millora en el sistema d'avís del pacient que està ingressat a planta per poder comunicar-se amb infermeria, per poder ser un sistema més eficaç i més innovador, perquè el que està és molt obsolet.
Des de l'hospital han ofert als alumnes presentar la seva solució a la Comissió d'Innovació del Campus Vall d'Hebron en un acte que tindrà lloc el proper 17 de maig. La victòria en el certamen ha estat premiada amb una dotació de productes tecnològics aportats per una de les empreses patrocinadores. Manques també explica que els alumnes i els centres que han participat en aquesta edició de les 24 hores d'innovació eren de diverses localitats catalanes i, en alguns casos, de fora de la comunitat.
De tota Catalunya. De fet, hem estat cada alumne era d'un centre diferent, des de centres de Barcelona, Cornellà, Manresa, el nostre equip, hi havia gent, era una persona, cada alumne, és un equip multidisciplinar, tant a nivell de titulació, venen de famílies diferents, com a nivell de centres.
L'Institut Castellarnau també hi ha tingut representació a través de tres alumnes que hi han participat i per un altre professor que ha format part del jurat.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. 25.000 euros per l'àrea de joventut.
La Junta de Govern ha acceptat una subvenció de la Diputació pels projectes destinats als joves. La tinenta d'alcaldessa de joventut, Marta Morell, ha explicat per què serviran.
Nosaltres estem especialment contentes perquè amb aquest import el que hem fet ha sigut augmentar en un 70% l'import que com a ajuntament van rebre doncs, l'any passat i en aquest cas doncs, els diners aquests d'aquesta subvenció bàsicament els utilitzarem per definir el nou pla de joventut 2021-2025.
El nou pla de joventut vol donar solució a les necessitats dels joves després de la crisi de la pandèmia.
Diana Riba i Meritxell Serret recullen el Premi als Valors Republicans de la secció local d'Esquerra.
Era un acte que diumenge ha recollit el guardó que enguany el partit ha volgut entregar a les dones que pateixen la repressió. En el cas de la diputada Serret, amb judici obert per malversació durant la seva etapa al govern com a consellera d'Agricultura, qui ha explicat com l'afronta.
Que n'anem és sobretot a basar-nos en els fets i de fet, no, en les acusacions que hi ha contra mi de malversació i desobediència. El mateix tribunal i la fiscalia fins i tot en alguns moments, i per això no m'enviaven, no, les ordres d'arrest europeu, reconeixien que no hi havia base per l'acusació de malversació, que és la que implica presó. Per tant, en principi, l'estratègia serà sobretot basar-nos en els fets, que és el que sempre s'hauria de basar, la justícia.
Pels militants d'Esquerra, tant Riba com Serret, tot i no ser de Sabadell, representen els valors republicans del guardó. L'acte va tenir lloc a la terrassa de l'Hotel Urpí, va servir com a presentació dels llibres de Forcadell, Escrivim el futur amb tinta lila, i de l'assessora d'imatge Marta Pontnou, Sexe ficció.
Polèmica als Marinals per la jornada de neteja convocada conjuntament entre l'associació veïnal i la formació política Frente Obrero.
L'associació recorda que qualsevol partit polític que faci una proposta digna pel barri és benvingut, i per això no entén la sorpresa d'alguns veïns per aquest acte. Francisco García, president de l'Associació de Veïns Marinals a Raona, lamenta la lectura que en va fer el veí Jaume García Arija, atribuint-se la representació de 170 famílies.
Lamento molt les declaracions que va fer un excompany de l'Associació de Veïns que havia estat amb nosaltres amb el problema de les 170 vivendes. A més, s'autoadjudica la representativitat dels 170, de les 170 famílies, cosa que no s'ha produït mai, ni ningú l'ha nomenat, ningú l'ha donat aquest càrrec, ningú no existeix aquesta associació d'afectats com a tal.
El president explica que fa un any i mig que García Arija ja no forma part de l'associació, si bé es va mantenir en el seguiment de l'informe del Col·legi d'Arquitectes sobre l'estat dels pisos perquè la seva designació era anterior i li ha obert les portes a tornar-hi.
L'Ajuntament de Terrassa instal·larà de manera urgent càmeres de vigilància en punts calents dels barris de la Marina i Can Anglada, on en les darreres setmanes s'han registrat agressions a ciutadans i fins i tot a agents de la policia municipal i, d'altra banda, rescatar l'helicòpter dels bombers a Matadepera.
El cos ha hagut d'atendre un excursionista a la zona del Morral del Drac que s'ha ferit a la cama i que obliga a activar una unitat medicalitzada del GRAEP i una dotació del cos que l'ha transferit amb ambulància.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem. Units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Cinc minuts per les dues, més qüestions de fora de Sabadell i la comarca, però d'interès general. Les persones d'entre 70 i 79 anys ja poden demanar hora per vacunar-se amb el vaccí de Pfizer.
Totes les persones nascudes entre els anys 1942 i 1951 poden demanar dia i hora al web habilitat vacunescovidsalut.cat. Paral·lelament, des dels centres d'atenció primària continuaran trucant les persones nascudes en aquesta franja d'edat per citar-les.
I precisament l'estat espanyol ha batut el rècord de distribució de vacunes i promet enllestir la vacunació de les persones més grans de 80 anys aquesta mateixa setmana.
L'executiu espanyol ha enviat aquest dilluns més de 2 milions de dosis, 1,7 de Pfizer, 188.000 de Moderna i 103.000 d'AstraZeneca. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat que el ritme d'arribada suposa més de 90 milions de dosis els tres primers trimestres de l'any i ha insistit que a finals d'agost el 70% de la població estarà immunitzada. Catalunya rep 280.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 30.200 de la de Moderna i 16.900 de la d'AstraZeneca.
Un estudi internacional amb la participació de la Vall d'Hebron demostra que la Covid-19 augmenta un 50% el risc de patir complicacions durant l'embaràs, tant per a les mares com per als nadons.
Entre aquestes hi ha part prematur, preeclàmpsia o ingrés a l'UCI. En l'estudi han participat més de 100 investigadors de 43 hospitals de 18 països diferents. Els resultats s'han publicat a la revista JAMA Pediatrics.
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha rebut un sobre amb una navalla ensangonada.
Uns fets que se sumen a les amenaces que la setmana passada van rebre el ministre de l'Interior, la directora de la Guàrdia Civil i el líder de Podem, Pablo Iglesias, que ha mostrat la seva solidaritat amb Maroto. Ja s'obre una investigació per aquests fets, segons ha avançat la Sexta, la portaveu del PSOE, Adriana Lastra.
Nomadland, Chloe Zhao, s'ha consagrat com la gran triomfadora de la 93a edició dels Oscars. S'han dut les estatuetes a millor pel·lícula, millor direcció i també millor actriu per a Frances McDormand.
El premi millor actor ha estat per Anthony Hopkins pel seu paper a El Padre. A més, l'espanyol Sergio López Rivera ha estat guardonat amb l'Òscar la millor maquillatge i perruqueria pel seu treball a La Madre del Blues. L'altra gran favorita de la nit, Mank, de David Fincher, ha obtingut només dues estatuetes, millor fotografia i millor disseny de producció. L'Òscar a la millor actriu de repartiment ha anat a parar a la veterana actriu coreana Jung Jung-un pel seu personatge Minari, Història de mi família, mentre que el premi al millor actor de repartiment ha estat per Daniel Kaluuya per la seva interpretació del líder dels Panteres Negres a Judas i el Messias Negro.
I avui, per acabar, us fem saber que Sergio Dalma torna a la carretera.
La contraportada.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Un miler de persones han conservat les entrades durant més de dos anys pel concert que s'havia suspès l'any passat i que s'ha dut a terme aquest dissabte a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Es tracta de la primera de les dues actuacions per reprendre la gira 30 i tant que la pandèmia va forçar a interrompre. Dalma ha ofert una posada en escena enèrgica per mostrar un repertori que repassa les tres dècades de la seva trajectòria. Les funcions s'han adaptat a la tímida obertura de les restriccions duplicant les convocatòries. A Barcelona la següent serà l'1 de maig. El mes de desembre passat, Dalma va anunciar que s'adaptaria la normativa de cada territori i de les autoritats sanitàries per dur a terme els concerts previstos. Vindrà a Sabadell el 2 i 3 d'octubre. També serà per Catalunya el Festival Arts d'Estiu el 5 d'agost, a Peralada el 24 de setembre i a Lleida el 27 de novembre. La gira 30 i tant durarà fins al 2022 i s'incorporarà un nou projecte en forma de disc inèdit que l'artista ja està preparant. El llançament està previst per l'últim trimestre de 2021.
Doncs amb la gira del sabadellenc més internacional, Sergio Dalma, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara és moment de tota la informació esportiva amb la prèvia del Sabadell-Mallorca d'aquesta nit a partir de 8:45. Tota la prèvia a Ràdio Sabadell. Ara us deixem amb l'Hotel Suís i l'Adriana Arroyo. Que vagi molt bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.